Bona tarda, són les dues del migdia. Avui Catalunya celebra la seva Diada Nacional i ho fa tenyida de dol per l'atropellament múltiple d'ahir a les vies de tren de Montmeló que va deixar quatre joves morts. I és que la història es repeteix. Ara fa 13 anys, Catalunya també vivia amb dol un dia de Sant Joan perquè també un grup de joves que creuaven les vies van ser arrossegats per un tren, tot plegat per la irresponsabilitat. Una irresponsabilitat que ha capgirat per complet en un segon la vida ara de quatre famílies. Per això ens caldria una autoreflexió cada vegada que ens disposem a fer una acció que sabem que no és la correcta, perquè aquests joves sabien que no feien bé de creuar les vies per aquell punt, però al no pensar la immediatesa, el voler anar sempre ràpid, el pensar és un moment i no passarà res, ha acabat amb la seva vida. Culpa d'ells sí, però no tota, també responsabilitat dels gestors de les infraestructures per permetre una escletxa de pas en un lloc que es diu que era perillós, perquè massa sovint persones a casa nostra moren a les vies del tren, la majoria evitables sí, les tanques de seguretat que protegeixen les vies estiguessin en bon estat. Avui la ministra Raquel Sánchez, ara fa uns minuts, deia que Adif vetlla per la seguretat a les vies, és veritat, només faltaria, però ella sap també que encara hi ha molts quilòmetres de vies sense tanques i que no podem donar per fet el civisme de la gent quan precisament vivim en un país que si per alguna cosa destaca no és precisament per tenir una societat ben educada en civisme.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La tragèdia a Montmeló que marca avui la celebració de la Diada Nacional de Catalunya en una jornada que també ens deixa altres titulars. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez i la petició d'amnistia ha centrat els discursos dels partits polítics en la tradicional ofrena que es fa al monument de Rafael Casanova.
El govern ha dit que l'independentisme es manté viu mentre que Junts per Catalunya no enterra la via unilateral. On sí que han mostrat una imatge d'unitat als partits independentistes és en l'acte d'Òmnium Cultural on l'entitat ha demanat els partits independentistes que negociïn de forma coordinada l'amnistia a Madrid.
Una diada que continuarà aquesta tarda amb la manifestació organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana a Barcelona.
No s'espera que la concentració tingui l'èxit de les darreres convocatòries. La marxa sortirà a primera hora d'aquesta tarda des de quatre punts diferents de la ciutat que confluiran a la plaça d'Espanya on tindrà lloc l'acte central.
I aquest migdia ha cantat per primera vegada el nou cor mixt de Montserrat. És la primera vegada en 16 anys d'història que l'Escolania de Montserrat incorpora veus femenines.
Sí, pocs minuts després de la una del migdia, el cor ha cantat la seva primera cançó. Aquest nou curs a l'Escolania de Montserrat estarà marcat pels tres concerts que faran per Europa. El 7 d'octubre a Roma, el 14 de desembre a Luxemburg i el 9 de maig a Montpellier.
I també parlant, marxarem fins al Marroc per dir-vos que el nombre de morts en aquest terratrèmol ascendeix ja gairebé a 2.500. La província del Housa, al sud de la ciutat de Marràqueix, és la més afectada. Després, al bloc dels esports, us explicarem que Luis Rubiales ha presentat la seva renúncia, finalment, a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Diu que no pot continuar el càrrec perquè no pot fer la seva feina i ha explicat que la gent del seu entorn l'ha convençut de prendre una decisió per no fer mal a la gent i a l'esport que estima.
I avui arrenca una nova edició de la Final Four de la Lliga Catalana de Bàsquet.
A 7:15, Penya Manresa i a 9:15, Barça-Girona. Demà es disputarà el partit pel tercer i quart lloc i la gran final, tots els duels des del barri nord de Lleida.
I d'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Aviam, sapiguem quin temps tindrem per aquestes properes hores també de la diada. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Nuvolositat variable de cara a les properes hores en aquesta tarda de diada, una tarda que tindrà també alguns ruixats cap a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, a la resta de Catalunya. Com dèiem, nuvolositat variable i aquests núvols són els que faran que avui les temperatures no siguin tan altes com dies anteriors. De fet, ahir es va arribar màximes de fins a 36 graus. Avui no passaran dels 32-33, que déu-n'hi-do, però són temperatures més baixes. Demà dimarts, nuvolositat variable a tot Catalunya, altra vegada, i sobretot a la tarda, amb ruixats una mica més extensos que afectarien comarques del Pirineu, Prepirineu i també alguns punts de la Catalunya interior. Demà les temperatures continuaran baixant i ho faran més de cara als propers dies.
Gràcies, Jordi. Ara passen 4 minuts de les dues del migdia. Amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Matí de consternació a Montmeló per l'atropellament ahir al vespre d'un grup de joves que creuaven les vies del tren. El tràgic accident ha causat la mort a quatre persones, tres noies i un noi d'entre 19 i 22 anys. Tots ells creuaven la via al pas per un festival de música, per anar a un festival de música que s'estava celebrant molt a prop al circuit de Catalunya.
El sinistre es va produir al voltant d'un quart de nou del vespre en un punt no autoritzat, el pas de persones entre les estacions de Parets del Vallès i Granollers-Canovelles. El grup havia arribat a la localitat en tren i es desplaçava cap al recinte del festival, tot i que les vies queden protegides per una tanca perimetral al seu pas per la zona d'habitatges. Els joves hi van accedir per un punt en què acaba el tancat i on queda només un camí de terra d'uns 50 centímetres d'ample. De fet, un dels veïns explicava que és habitual que grups de persones creuin per aquest punt.
Yo esta mañana cuando he marchado de casa ya había mucha gente pasando por aquí andando. Que sí que es verdad que hay muchos parkings para que aparquen los coches y todo, ¿no? Pero la gente que viene andando no les pone ningún impedimento por pasar por aquí cuando aquí no hay ningún acceso a ningún tipo de... ningún acceso ni a lo que están haciendo, ni al circuito de Cataluña, ni nada.
L'Ajuntament de Montmeló ha decretat 3 dies de dol al municipi i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci.
De fet, en aquest minut de silenci hi ha participat la ministra de Transport, Raquel Sánchez, que ha dit que els joves van creuar per un punt no autoritzat, com dèiem, que no conduïa a cap lloc.
A més, Sánchez ha afegit que tant Adif com Renfe sempre treballen perquè les vies siguin segures i estiguin correctament senyalitzades, però ha remarcat que en les zones que no hi ha el pas autoritzat no s'hi pot passar.
Un accidente que se podría haber evitado, pero que evidentemente tenemos que dejar también que sean las autoridades policiales las que determinen pues las circunstancias, las que hagan la descripción, ¿no?, de ese punto donde se produjo el accidente, y por lo tanto hay que dejar hacer su trabajo. Trabajamos porque nuestras vías sean vías seguras.
Una de les autoritats que també ha estat present en aquest minut de silenci que ha estat pendent també durant tota la nit de l'evolució d'aquest accident és l'alcalde de Montmeló, el senyor Pere Rodríguez, a qui podrem saludar a aquesta hora en directe. Alcalde, bona tarda i moltes gràcies.
Molt bona tarda.
Aviam, primer de tot, li traslladem tot el condol també en nom de l'emissora, però primer de tot preguntar-li, se sap què va portar aquests joves a passar per aquesta zona per arribar al festival?
Doncs no, realment no, perquè el lloc per on van voler travessar les vies no està dintre de l'itinerari normal per accedir al recinte del festival. Entenem, deduïm, que això és el que ens hem d'acabar de determinar la investigació de Mossos, entenem que van voler fer drecera. Van entrar per una petita urbanització que hi ha a les afores de Montmeló, pensant-se que per allà tallarien camí i no fent cas a les indicacions del personal de control i accés que els havia indicat per on havien d'anar realment. Van arribar a un punt en el que no van veure que no podien continuar i van agafar un camí de terra, que ja s'ha sentit fa un moment, molt estret, que porta cap al cementiri, però a mig camí hi ha una possibilitat d'accedir a les vies i és allà que van accedir al recinte de vies i es van posar a caminar per les vies, suposo que intentant, repeteixo, fer drecera cap al festival, amb la mala sort de que en aquell moment passava el comboi direcció Granollers i els va atropellar.
Per tant, és possible que anessin perduts, és a dir, l'atropellament no va ser el moment com van creuar les vies, sinó que anaven caminant, entenguem, pel voral de la via.
Sí, repeteixo que és el que estan acabant de determinar els cossos de seguretat, però sí, és a dir, en definitiva, creuar les vies en aquell punt no tenia cap sentit perquè a l'altra banda no hi ha cap possibilitat d'accedir al recinte del festival. Hi ha un camp, una antiga vinya, abandonada i no hi ha cap camí ni cap drecera per poder accedir. 50 metres més endavant del camí que havien agafat hi ha un pas per sobre de les vies, un pont, i per tant entenem que és que no ho sabien exactament per on estaven travessant.
Escoltàvem també el testimoni d'un veí, també l'hem escoltat amb altres emissores, que deien que és habitual o que ell mateix havia vist com grups de gent creuaven, no només també ahir durant el festival, sinó quan es fan esdeveniments al mateix circuit. Tenen constància des de l'Ajuntament d'aquest pas, no recurrent, però sí aquest pas de gent de les vies?
Bueno, no és realment gaire habitual, perquè de fet, per poder accedir al circuit o al recinte del festival, quan hi ha un festival com ara, hi ha la carretera que puja fins al cementiri de Montmeló, que és asfaltada i és ampla. Per tant, aquell pas per vies realment no té cap mena de sentit, ni tampoc serveix com a drecera. És possible que hi passi alguna gent, però realment no té cap benefici, diguéssim. No és que hi hagi un camí fet perquè la gent trenca per allà per anar enlloc. No, és que realment no s'hi arriba enlloc per allà.
Per tant, no sé, sé que encara és molt recent, però no hi ha cap plantejament de fer alguna actuació per evitar en un futur que tornin a passar aquests fets?
Sí, bueno, de fet, és que justament ara ja s'han adjudicat i s'estan executant les obres del desdoblament de la R3. Vull recordar que pel tema municipal de Montmeló passa la R2, que Montmeló sí que té una estació, que és on van arribar aquests joves, i després la R3, que està aproximadament un quilòmetre i mig de distància i que passa per Montmeló, però que no té parada a Montmeló. I l'accident ha estat en aquest tram de la R3 que no té parada a Montmeló. I en el projecte de desdoblament de la R3 sí que es contempla l'apantallament de la via en tot aquell àmbit. Mm-hmm. Però ara mateix, doncs, com s'ha explicat molt bé, hi ha un ballat tot el que és el tram d'habitatges, i passat el tram d'habitatges, que és quan comencen els camps, doncs allà no hi ha valla, hi ha aquest petit camí, i és allà on ells van accedir a la via.
Mm-hmm. Se sabia que aquests joves anaven en aquest festival. La pregunta, alcalde, ja per acabar, és per què va continuar aquest festival després d'aquest succés?
És una bona pregunta, perquè la meva intenció era que s'hagués pogut anul·lar. Però parlant amb...
S'ho van plantejar?
Sí, i tant. Però bueno, el criteri dels cossos de seguretat, i em sembla raonable, és que en aquest recinte, que en el recinte tot funcionava perfectament, és que el festival no va tenir cap mena de problema, estava perfectament organitzat. Tenien 16.000 persones, de les quals entre 5 i 6.000 havien vingut en tren a la R2. Evacuar, cancel·lar el festival i evacuar 16.000 persones, 6.000 de les quals no tenien possibilitat d'agafar un transport públic a aquelles hores, perquè no hi ha circulació, doncs hagués pogut estar un problema encara més greu que no pas continuar amb el festival, tot i sabent que segurament no era el més volgut. Però evacuar 7.000 persones a les 12, 1, 2 de la matinada, quan en realitat tampoc no hi havia alternativa per donar-los possibilitat de transport, doncs vam considerar que podia haver acabat amb un problema d'ordre públic i per tant es va decidir continuar.
Mm-hmm. Doncs alcalde Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló, li agraïm que ens hagi volgut atendre i li enviem molts ànims.
Moltes gràcies.
Estel Migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Accident a banda, més coses de l'actualitat d'aquest dilluns. L'ofrena floral de partits polítics i entitats al monument de Rafael Casanova a primera hora del matí ha marcat l'inici dels actes de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya d'aquest 11 de setembre. Els principals partits catalans han centrat els seus discursos en les negociacions dels partits independentistes amb el PSOE per una possible investidura de Pedro Sánchez.
El govern defensa que l'independentisme és viu i reclama al PSOE l'amnistia, l'autodeterminació i més finançament per Catalunya. N'ha parlat la consellera de la presidència, Laura Vilagrà.
Últimament hem desbrossat el camí. La negociació política ens ha portat a aturar una part de la repressió política en forma d'indults, en forma de modificació del codi penal i d'eliminació del delicte de sedició, però sempre hem dit que no n'hi ha prou. Per acabar amb la repressió, ara toca l'amnistia. Ho hem expressat en moltes ocasions. L'amnistia, que és un punt de partida i no pas un punt de final.
I Junts per Catalunya ha fet un discurs a la línia de l'expresident Carles Puigdemont. El secretari general de la formació, Jordi Turull, reivindica la legitimitat de la via unilateral d'independència.
No renunciem a res per defensar la nació. Pot ser per acord, però si no és per acord, no renunciem doncs, a totes aquelles accions de manera unilateral. Per què? Perquè renunciar a la unilateralitat seria tant com renunciar a la nació.
I des del PSC, per la seva banda, el seu secretari general a Catalunya, Salvador Illa, ha estat hermètic amb com avancen les negociacions i destaca que Catalunya ha de prevaldre la convivència entre catalans.
D'una Catalunya que és plural, que s'ha de reconèixer en la seva pluralitat, d'una Catalunya que volem que miri endavant per guanyar un futur que està ple d'oportunitats pels catalans i per les catalanes, no?
També n'han parlat des dels comuns. La portaveu al Parlament, Jessica Albiach, veu la Diada com un punt d'inflexió per començar un nou temps, però amb l'amnistia sobre la taula.
Primer van ser els indults, després va ser l'eliminació del delicte de sedició, amb el que vam denominar la via Sens, i per tant nosaltres pensem que ara és necessària l'amnistia per culminar aquest procés de desjudicialització.
Des de la CUP, en canvi, la diputada Eulàlia Reguant ha retret al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que estigui més pendent del que diuen a Madrid que d'una altra cosa.
Ho ha dit des de l'acte organitzat per arran d'homenatge a Gustau Muñoz, del jove que va morir pel tret d'un policia durant la manifestació de l'11 de setembre del 1978.
Què veiem que proposa el govern o el president Aragonès ahir en el seu discurs? Seguir pendents del que diguin o deixin de dir a Madrid. I el que creiem és que ja n'hi ha prou de pidolar al Congrés o a Madrid, que allò important no és el que passi allà, sinó el que fem i el que es produeixi aquí.
Reguant també ha afirmat que una amnistia sense autodeterminació no serà mai amnistia. Per aquest motiu, considera indispensable que el centre del debat sigui l'autodeterminació.
D'altra banda, el líder dels populars de Catalunya, Alejandro Fernández, ha decidit passar la Diada fora de Barcelona i ha participat en els actes institucionals del Vendrell, al Baix Penedès. Des d'allà, el president del Partit Popular Català ha demanat al conjunt dels polítics que evitin obrir un nou procés.
Fernández, a més, ha reivindicat una Diada on tothom se senti representat independentment de la seva procedència, de la llengua que parli i de les seves idees.
Desitjar per tothom una Diada on tothom s'hi senti representat, on tothom tingui cabuda, independentment de la seva procedència, independentment de la llengua que parli, independentment de les seves idees. Aquesta és la Catalunya plural que nosaltres volem i aquesta és la Diada plural que nosaltres defensem.
A banda dels partits polítics, qui també ha dit la seva han sigut els sindicats, els secretaris generals d'UGT i Comissions Obreres a Catalunya, Camil Ros i Javier Pacheco, han exigit avui, instants després de fer una ofrena conjunta, acabar amb les desigualtats socials i han advertit del nombre creixent de ciutadans que els costa arribar a final de mes respecte a fa un any. Escoltem a Javier Pacheco, que és secretari general de Comissions Obreres.
Volem acabar les desigualtats. Encara Catalunya pateix condicions de desigualtat molt importants. Una de cada quatre persones encara estan en risc de pobresa. Això són gairebé 2 milions de persones, a prop de 2 milions de persones que pateixen condicions no suficients per poder viure.
Imatge d'unitat als partits independentistes, Esquerra, Junts i la CUP en l'acte d'Òmnium Cultural per la Diada, que acaba de tenir lloc ara fa ben pocs minuts a banda de l'Arc de Triomf de la capital catalana. Un acte on l'entitat ha demanat als independentistes que negociïn de forma coordinada l'amnistia a Madrid. Seguint-ho, ja hem tingut a la Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Òmnium demana a Esquerra i Junts que vagin a la una a l'hora de negociar amb el PSOE l'amnistia de totes les persones condemnades pel procés independentista. El president de l'entitat, Xavier Antic, insta els dos partits a deixar de banda retrets creuats i a teixir una estratègia compartida a Madrid.
La lluita per aconseguir exercir el dret d'autodeterminació amb reconeixement internacional i les 1.432 persones a qui afectaria l'amnistia necessiten una negociació seriosa amb l'Estat. I els partits polítics han de demostrar-nos que poden negociar de manera coordinada.
Antic també fa una crida perquè Catalunya pugui exercir el seu dret a l'autodeterminació per poder ser un estat independent d'Europa. Per la seva banda, la vicepresidenta d'Òmnium, Mònica Terribas, defensa el català tant a Catalunya com a la resta de territoris on s'usa, com el País Valencià, les Illes Balears o la Catalunya del Nord.
Òmnium Cultural ha volgut que la primera part del seu acte polític fos la renovació del compromís de la lluita persistent en tots els racons dels països catalans per enfortir la nostra llengua i incrementar-la l'ús social. Estarem al costat de totes les entitats avui representades aquí perquè això sigui una realitat.
L'acte ha comptat amb l'assistència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la primera fila del públic, acompanyat dels càrrecs d'Esquerra, com la secretària general adjunta Marta Vilalta. Per part de Junts hi era el secretari general Jordi Turull i per part de la CUP el portaveu i diputat al Parlament Xavier Pellicer.
Gràcies, Judit. I coincidint amb la Diada Nacional, aquesta tarda l'ANC ha convocat una nova manifestació independentista. La manifestació té per lema Via Fora i començarà com cada any a les 17:14 i acabarà amb un acte central amb intervencions de representants de les entitats.
Una de les columnes sortirà de l'estació de Sants i baixarà pel carrer Tarragona. Una altra sortirà des de la Ciutat de la Justícia i passarà per la Gran Via. També sortirà un altre grup de gent de la plaça Letamendi i un altre des de l'escola Proa al barri de la Bordeta. La presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu, feia aquest matí una crida a la mobilització.
I avui, la Diada Nacional de Catalunya, cridem a la gent aquesta tarda a sortir als carrers, a venir a les manifestacions, tothom que tingui aquest sentiment de voler la independència, que surti i que ho digui, perquè és el moment en què ens veurem, en què ens sentiran i en què podrem ensenyar al món aquesta Europa que ens mira i a tothom que volem això. Aquest és el nostre objectiu.
Per cert, que avui qui ha carregat contra l'actual secretariat de l'ANC és l'expresidenta de l'entitat, Carme Forcadell.
Forcadell ha lamentat que l'entitat independentista hagi perdut la seva transversalitat i ha denunciat que l'actual discurs s'adreça només a la part més minoritària de l'independentisme i ha posat d'exemple que ara Òmnium té més socis que l'Assemblea, a diferència de quan ella presidia l'ANC.
Tornen en aquesta manifestació d'aquesta tarda que afectarà la mobilitat per carretera a Barcelona amb diversos talls de carrer i modificacions de recorregut en les línies d'autobusos.
Totes les vies per les quals passarà el recorregut de la manifestació quedaran tallades al trànsit entre les 4 i 7:45 del vespre. Per esponjar la circulació de forma esglaonada, els talls es faran progressivament en funció de l'ocupació de les calçades. La Gran Via fins al carrer Muntaner també quedarà tallada en el lateral de la banda Mar. També quedarà tallada una illa del carrer d'Aragó entre la plaça del Doctor Letamendi i Muntaner. Paral·lelament, la quarta columna afectarà la mobilitat al carrer de la Creu Coberta, al carrer del Moianès i al carrer de Gavà, més d'una vintena de línies de bus que modifiquen el seu recorregut.
Ràdio Estel serà en directe en aquesta manifestació per explicar-li l'última hora. Ho podran seguir a través de les diferents connexions que es faran durant el programa Fabricació Pròpia i també les diferents butlletins informatius de cada hora. I fora de la capital, a Tarragona, vora una seixantena d'entitats també han fet el seu homenatge al monument dedicat a Casanova, situat al passeig marítim que porta el seu nom. L'alcalde Rubén Viñuales ha fet el seu primer parlament institucional un 11 de setembre.
I a Girona, l'amnistia i la defensa del català han centrat l'acte institucional del consistori de Girona, la Diputació i la Delegació de la Generalitat. Unes 500 persones s'han sumat a la commemoració a la plaça de Catalunya. En l'acte hi ha participat l'alcalde d'Elna, Nicolás García, que ha assegurat que França farà la feina bruta a Espanya vetant el català a les institucions europees. De la seva banda, l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha carregat contra l'Estat i ha defensat el dret de l'autodeterminació. La delegada del govern, Laia Canyigaral, per la seva banda, ha situat la llengua com la lluita principal per defensar el país.
Diada Nacional al Marge avui també ha sigut un dia històric a l'abadia de Montserrat. Així ha sonat aquest migdia l'estrena del nou cor mix de Montserrat. Per primera vegada en 700 anys el cor ha incorporat veus femenines. Enguany entren 7 alumnes al cor tradicional i 28 nois i noies al nou cor de cambra mixt.
Un nou curs que estarà marcat pels 3 concerts que faran per Europa el 7 d'octubre a Roma, motiu del pelegrinatge que organitza Montserrat al Vaticà per celebrar el 800 aniversari de la fundació de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat. També el 14 de desembre a Luxemburg i el 9 de maig a Montpellier. En una entrevista a Radio Estel, Mireia González, que forma part del cor mixt, no ha pogut amagar la seva emoció per aquest dia tan especial.
Costa parlar-ne amb serenitat i tens de sentir que tenim una certa responsabilitat, no? Però a la vegada molt, molt, molt agraïdes i sentint-nos molt privilegiades, jo crec.
I d'altra banda, avui ha començat les seves emissions al nou canal Ànima Estel, el primer canal online religió 100% en català que ha impulsat aquesta mateixa emissora. Aquesta és la principal novetat de la renovació de l'oferta de continguts de la nova temporada de Ràdio Estel.
El nou canal oferirà la litúrgia diària, música religiosa i clàssica i també programes històrics com Amb llum pròpia, Mar de claror, Missatge en una ampolla i La cantata del diumenge. L'objectiu del nou canal és potenciar els continguts de servei pastoral i social i complementar-los amb la programació religiosa de l'emissora convencional ja existent. La ràdio vinculada a l'Arcabisbat continuarà oferint la litúrgia del dia, informació específica i també les misses tant entre setmana com al cap de setmana.
Canviant de qüestió, el Ministeri de l'Interior del Marroc eleva ja 2.500 el nombre de persones mortes pels terratrèmols que han sacsejat el país la nit de divendres. Segons l'últim balanç, hi ha prop de 2.500 persones ferides. També la província del Houthi, al sud-est de Marràqueix, és la més afectada amb un total de 1.452 morts.
El govern espanyol ja ha enviat la unitat militar d'emergències, la Comunitat de Madrid, efectius d'emergència i gossos de recerca. Fa uns minuts, la Generalitat també ha anunciat que una expedició de bombers viatjarà cap al Marroc per donar suport a les tasques de recerca i rescat de les víctimes. L'ONG Canou, de la veu del seu fundador i president, Pedro Frutos, ha criticat des del programa La Caravana de Ràdio Estel que el govern espanyol només hagi tingut en compte l'ajuda que han ofert els companys de Màlaga.
Ells han enviat uns companys que van recomanar nosaltres també de Màlaga i ja estan treballant. Nosaltres, perquè som catalans, no comptem per res. I des del govern català, doncs no fem res.
Frutos també ha assegurat que l'ONG Canou ha cobert fins a 18 rescats causats per terratrèmols i s'ha queixat que no s'hagi tingut en compte la seva experiència. Ha explicat que els companys que són al Marroc es troben amb molts problemes per arribar als punts de més difícil accés.
I per cert, que demà el Consell de Ministres concedirà la Gran Creu d'Isabel la Catòlica a Emma Igual, és la cooperant catalana morta a Ucraïna en l'atac en un comboi humanitari.
Sí, així ho ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha lloat la feina d'Igual, que com tots els cooperants espanyols no només trasllada el millor dels valors de la solidaritat espanyola, sinó que fins i tot posen en risc la seva vida per ajudar els altres. El ministre d'Exteriors també ha explicat que l'ambaixada espanyola a Kiev ja està gestionant la repatriació del cos.
I la comunitat xilena a Barcelona ha homenatjat avui la figura del president Salvador Allende amb motiu del 50è aniversari de la seva mort, que es commemora avui.
Des de la plaça dedicada al líder xilè, al barri del Carmel, desenes de persones s'han concentrat per recordar i condemnar els 50 anys del cop d'estat militar del militar Augusto Pinochet, perpetrat un 11 de setembre de 1973, que va provocar la mort d'Allende i va instaurar una dictadura militar que va durar 17 anys. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci en record a les víctimes del règim dictatorial. L'homenatge ha comptat amb la presència de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i diversos consellers del govern català.
I abans de passar a la informació esportiva, un apunt. Aquest migdia s'ha celebrat el sorteig de la grossa de la Diada. El primer premi ha anat a parar al número 21.111. Cada butllet amb aquest número s'emportarà 50.000 euros per bitllet, mentre que qui tingui el número aquest més la sèrie 18, 2 milions d'euros.
També hi ha premis per als números immediatament anterior i posterior, amb 2.000 euros per bitllet, i a banda el segon premi dona 20.000 euros als participants amb el número 700. El tercer premi, dotat amb 10.000 euros per bitllet, és per al número 31.152.
Estel Migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Comencem la informació esportiva de nou amb el cas Rubiales, i és que ell mateix, Lluís Rubiales, ha dimitit com a president de la Federació Espanyola de Futbol, Anna, i també com a vicepresident de la UEFA.
Sí, la seva renúncia arriba 21 dies després del petó no consentit que va fer a la jugadora de la selecció Jennifer Hermoso durant la celebració del Mundial Femení. Ara escoltarem les declaracions de Rubiales en una entrevista que ha concedit al periodista britànic Piers Morgan, on assegura que dimiteix perquè no pot fer la seva feina.
About my resignation, yes, I'm going to do. I'm going to, because I cannot continue my work.
Rubiales deixa el càrrec de president de la federació 5 anys després i la seva renúncia, primer la va comunicar el president de l'ENS en funcions, Pedro Rocha, després va concedir l'entrevista a Piers Morgan i tot seguit va emetre un comunicat a les xarxes socials. En aquest comunicat, Rubiales assegurava que plega perquè hi ha poders fàctics que impediran la seva tornada al càrrec. Recordem que la FIFA el va suspendre temporalment durant 90 dies. I a més, Rubiales ha parlat de campanya desproporcionada i persecució desmesurada, motius pels quals argumenta que dimiteix perquè el futbol espanyol no en surti perjudicat, però també perquè no vol ser un obstacle en la candidatura ibèrica per organitzar la Copa del Món del 2030. Ara caldrà veure com evoluciona tota la via penal, ja oberta, perquè aquesta passada setmana Jennifer Hermoso, us vam explicar, que va fer el pas de denunciar-lo, i la Fiscalia també va presentar divendres una querella per agressió sexual i coaccions.
Per cert, que poques hores després de la dimissió de Rubiales, Hermoso ha rebut un homenatge del seu actual equip, el Pachuca de Mèxic.
Sí, se li ha regalat una samarreta especial emmarcada en un quadre, i les seves companyes d'equip i les jugadores del Pumas li han fet el passadís d'honor. A més, també s'ha desplegat una lona gegant on es veia Jennifer Hermoso al centre de la imatge, sostenint la Copa del Món i portant un barret de mariachi, i de fons es veia la bandera mexicana fusionada amb l'espanyola.
Canviem de qüestió. En bàsquet, avui arrenca la feina al fort de la Lliga Catalana. 2:15, Penya Manresa, i a 8:45, Barça-Girona.
La competició està més oberta que mai, tenint en compte que el Barça, que tot i ser el principal favorit, va començar a entrenar amb els internacionals espanyols dissabte, però els gironins buscaran sorprendre els blaugrana després que eliminessin un Andorra amb 6 baixes en la prèvia. D'altra banda, la Penya té un equip sòlid, amb Andrés Feliz, que ha disputat el Mundial, i els del Bages, que arrosseguen la dinàmica del curs passat i no han perdut en pretemporada. Tots aquests partits es disputaran al pavelló Barris Nord de Lleida. De fet, serà la primera competició oficial del curs l'any que la Federació Catalana celebra el seu centenari. Demà, a 8:45, arrencarà la lluita pel tercer i quart lloc, i la final començarà a 8:45. Tots dos partits també a Lleida.
Canviem també d'esport. En tennis, Novak Djokovic és el nou rei dels Estats Units i suma ja 24 títols de Gran Slam al seu palmarès.
Al serbi només li han calgut 3 sets per superar el rus Daniil Medvedev en un partit que ha durat unes 3 hores i quart. Amb aquest nou títol al seu palmarès, Djokovic supera els 23 Gran Slams de Serena Williams i s'iguala amb els 24 de l'australiana Margaret Court, que els va aconseguir en les dècades dels 60 i 70. De fet, es considera que els Gran Slams de Djokovic formen part de l'època moderna. A més, aquests 24 del serbi han portat a recordar Kobe Bryant, que sempre jugava amb aquest número, i Djokovic l'ha volgut homenatjar amb una samarreta on es podia llegir Mamba Forever.
En ciclisme, avui jornada de descans de la Vuelta.
És la segona jornada des que va arrencar la Vuelta. Aquesta vegada els ciclistes han fet l'aturada a Santander. El punt i final el posaran aquesta setmana. Serà la més decisiva, tot i que sembla que tot estigui sentenciat. De fet, Sepp Kuss continua el líder, seguit de Primo Roglic i de Vingegaard demà. Una etapa de 120 quilòmetres que va de Liencres a Veges, de fet a Cantàbria, amb una pujada duríssima de 5 quilòmetres.
I a motor Àlex Palou tanca el curs de l'Indicar, tercer al Gran Premi de Laguna Seca, Mèxic.
El pilot de Sant Antoni de Vilamajor, que ja es va assegurar el títol el cap de setmana passat, ha demostrat ser el més ràpid en una cursa que ha estat caòtica. De fet, s'han onejat fins a 8 banderes grogues en les 95 voltes de la prova. El company d'equip de Palou, Scott Dixon, ha acabat primer, seguit de McLaughlin. El ballesà acaba el curs amb 5 victòries i amb un total de 656 punts.
Gràcies, Anna. Doncs amb això acabem. Us deixem amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Bona tarda i bona diada.